Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope en el dia en què el comitè de competició també assenyala els jugadors del Barça per l'incident de Mestalla. Manuel Oliveros, què tal? Bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Joan.
Albert Díez, hola, bona tarda.
Hola, Batllori, bona tarda. Un dubte, són falles a València?
No.
No, veritat?
Però ho sembla. Va.
Ho sembla, efectivament. Bona tarda a tothom.
Marc Pairés al control de so, Anaïs Martí i Helena Condis a la producció. Us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada.
Top 5.
Amb vol aquesta nit a les 9, final de la Copa Catalunya-Barça-Granollers a Sant Feliu de Llobregat.
Top 4.
Bàsquet a les 7 de la tarda, Belgrat-Estrella Roja-Barcelona, la tercera jornada de l'Eurolliga.
Top 3.
L'Espanyol campió de la Supercopa Catalunya en vèncer per la mínima el Barça amb gol de Felipe Caicedo.
Top 2.
Matié estarà 3 setmanes de baixa amb una lesió al sòlid a la cama dreta. És difícil, per cert, que Piqué arribi al partit de dimarts vinent davant el City.
Top 1.
El comitè de competició acaba de carregar contra els jugadors del Barça per la seva actitud a Mestalla. El Barça està valorant si es pronuncia.
Entrevistes a Esports Cope.
Avui en aquest temps de ràdio parlarem amb el periodista grec de Gol News, Alejandro Lozano. I de seguida, atenció, saludem qui va ser president del Barcelona, Joan Gaspar.
El debat a Esports Cope.
Avui hem convocat pel temps d'opinió del programa, que com és habitual és temps per a cafè, el Miguel Rico i el periodista valencià Fermín Rodríguez.
La pregunta a Esports Cope.
I al Facebook i al Twitter us preguntem què us semblen les declaracions de Javier Tebas, el president de la Lliga, sobre els jugadors del Barça. L'Ivan Rodríguez, dues respostes, ja tant l'exemple. L'Ivan Rodríguez diu, es tapa violència amb provocació, i la Vane Úbeda diu, potser alguns fan teatre, però no per això s'han d'acceptar el llançament d'objectes. Aquí cadascú opina del que vol entorn a un tema. El que és clar és que estem sortejant una entrada doble pel Barça a Granada. Dissabte d'assemblea i de futbol. De futbol i assemblea, tot i que serà primer assemblea i després futbol. Veurem quan acaba, a les 8 i 40... Ai, fregant, i 43.
Es pot arribar a donar que hi hagi assemblea i futbol a l'hora.
També, que,
no seria la
que ja ha passat. Que ja ha passat això.
Ah, i investidura.
I investidura, que potser és al matí, ja ho veurem. Bé, que al Facebook i al Twitter...
És a la tarda, és a la tarda.
Podeu, doncs serà a la tarda. Al Facebook i al Twitter podeu continuar responent la pregunta a Esports Cope. Recordeu, divendres a les 3 acabem de recollir respostes i abans de les 4 són el sorteig. A veure què expliques, Batllori.
Moltes coses avui. Passen gairebé 15 minuts de les 3 de la tarda i la pilota, que ve avui calenteta, ja roda Esports Cope.
Si lo que buscas es entretenimiento,
estás en el lugar adecuado, porque esta temporada Herrera en Cope te da más. Desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía, más análisis.
El vaído que le dio a Hillary Clinton. El mensaje es de complicarse las cosas de una candidata que cae mal, siendo una política de altura.
Más diversión.
Mi querido pirata, buenos días.
Buenos días, chavales.
Esta temporada estarás una hora más con Herrera en Cope, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
10 cosas que no sabías sobre tu propio cuerpo. ¿Por qué comer un aguacate al día? No podrás creer lo que le pasó a esta pareja mientras daba de comer a un tigre. A veces, Internet te hace perder el tiempo. Otras, no. Con la tarifa web de Verti ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Porque te esfuerzas en tu negocio como nadie, te mereces una oferta única. Solo en octubre, Nissan NV 200 por 95 euros al mes con 5 años de garantía. En 36 meses, entrada 3.859,95 euros, TAE 5,68%, última cuota 5.133 euros, financiando con RCI Bank. Nissan, Innovation that Excites.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En el supermercado del Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Cerveza Mau Clásica, pack de 12 latas de 33 centilitros, comprando dos, el segundo sale a mitad de precio.
La lata te sale a solo 38 céntimos.
Supermercado del Corte Inglés, alimenta tu vida.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Vale, llamemos. Además he visto en la tele que hacen una demostración gratuita de su alarma.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200.
Festivo, 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 festivo.
Fastidio, 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 fastidio.
Convertir un festivo en un fastidio es muy pero que muy fácil. Sobre todo si te vas de puente sin haber revisado el coche y tienes alguna incidencia. O si quieres llegar tan pronto que haces el viaje del tirón y llegas hecho un cuatro. Dedicarle tiempo al viaje antes de empezarlo siempre es una gran idea. Buen viaje y disfruta del puente. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
L'incident del cop d'ampolla de Mestalla ha donat un gir surrealista, delirant, fins al punt d'acabar convertint els agredits en responsables de l'incident. I l'acusació no ve de la barra d'un bar, o del soroll de Twitter, o d'algun tertulià alienat ofegat per la seva pròpia bufanda. No. L'acusació ve formulada, per exemple, pel president de la Lliga de Futbol Professional, o bé també del president de la Comunitat Valenciana, o bé de la televisió pública, que en un dels seus programes esportius preguntava ahir si Neymar hauria de ser sancionat, i s'hi ha afegit també el comitè de competició, que també assenyala els jugadors del Barça. Francament, estem perdent el nord.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Ja 4 dies del partit de Mestalla i l'incident final amb el llançament de l'ampolla continua marcant l'actualitat. Jo diria que cada vegada la marca més. Helena Condis, què tal? Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Joan.
Per començar, reiterem el que acaba de dir que s'ha pronunciat el comitè de competició.
Sanciona el València amb 1.500 euros de multa i també el comitè de competició adverteix de tancament a Mestalla en cas de reincidència. D'altra banda, reprova l'actitud d'alguns jugadors del Barça qualificant-lo d'atenció, comportament poc exemplar, que els descalifica i els ridiculitza per si sols, els acusa de dirigir-se al públic amb gestos i expressions durant la celebració del gol i parla de reacció exagerada d'alguns jugadors que, sense haver estat colpejats per cap ampolla, simulen o fingeixen haver estat colpejats igualment per un objecte molt més contundent.
La multa és ridícula, 1.500 euros, i assenyala, recrimina la seva actitud al comitè de competició als futbolistes del Barça. Oli, no es descarta que el Barça en les properes hores o els propers minuts reaccioni al que ha dit el comitè de competició.
De moment són les 3 de la tarda i 19 minuts i fins ara únicament ens diuen des del club estem valorant, de manera que segurament hi haurà un tipus de reacció, però de moment estan valorant de quina forma i de quina manera es fa.
Alguna cosa han de fer, alguna cosa han de dir, és evident. Les paraules que més polseguera han aixecat a les últimes hores, al marge del que acaba de dir el comitè de competició, són les del president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas, a Esporio, la recordem.
Hacía un juego de bolos. Pues a lo mejor sintieron el agua, no lo sé. Y todos son padres de familia, son todos. Yo tengo que apelar a la educación, sobre todo esto que miles de niños, millones de niños en el mundo nos están viendo. Y por lo menos yo a mis hijos, no, si me vienen haciendo alguna cosa de fingir algo, pues luego sentiría vergüenza. Bueno, a mí no me gusta. O sea, yo quiero decir que yo no sé si Neymar o quiénes fueron, pero esa conducta final, aunque se esté caliente y todo, tenemos que intentar evitarla, ¿no? Yo creo que todo ese tipo de conductas, y además, pues si existe el sistema del vídeo, y si fuese admitido, pues tienen que ser sancionables y reparables, ¿no?
Javier Tebas, aquestes paraules, acaben de tenir resposta per Esports Cope per part del pare de Neymar, amb qui acabes de parlar fa uns minuts.
Sí, el pare de Neymar ens acaba de dir aquí a la Cope que ell no vol entrar a alimentar polèmiques, a respondre a aquestes declaracions de Javier Tebas, acusant alguns jugadors del Barça com el seu fill Neymar de fingir, però sí que ens ha dit el pare de Neymar que abans de parlar el que hauria de fer el president de la Lliga és haver estat dissabte a Mestalla per després poder opinar i jutjar els actes i no carregar contra el seu fill Neymar i altres futbolistes del Barça. Per tant, recadet del pare de Neymar al president de la Lliga. I també li hem preguntat sobre la renovació de Neymar, sobre la informació que publicava ahir l'equip. El pare de Neymar ens ha dit a la Cope que està molt feliç amb aquesta ampliació de contracte del seu fill Neymar amb el Barça fins a l'any 2021 i que ja estava acordada des de desembre de l'any passat, com ja vam explicar també aquí a la Cope. Pel que fa a les informacions de l'equip, el pare de Neymar diu que, sobretot, qui es va encarregar de parlar amb el PSG era Wagner Ribeiro, que ja no és representant de Neymar, però sí que ha estat molt vinculat a la família i va ser un dels assessors del seu fill quan era petit, però que ell no té res més que afegir, que ell en cap moment va demanar al PSG que es pagués aquesta multa, perquè, com dèiem i com vam explicar aquí, la renovació de Neymar amb el Barça ja estava pactada des del desembre de l'any passat.
Molt bé. Silvia Ortiz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
També les paraules de Tebas van tenir resposta contundent ahir per part de la Junta Directiva del Barça.
Sí, va ser el vicepresident Jordi Mestre l'encarregat de respondre a Javier Tebas des del nou estadi de Tarragona. Va parlar per TV3, tot i que estava el president Josep Maria Bartomeu allà, va ser Jordi Mestre qui va respondre a Tebas i qui també va acusar els directius del València de greus actituds a la llotja de Mestalla.
El que hauria de fer el senyor Tebas, primer, és que no es reprodueixi violència als estadis, que és la seva responsabilitat, i després, evidentment, no atacar els nostres jugadors, ni a cap jugador, perquè al final hem de considerar que els jugadors són els que donen espectacle, i gràcies a aquest espectacle el senyor Tebas pot vendre els partits allà a Xina, a Àsia i a Estats Units i Amèrica, i és el que ens dona ingressos. Per tant, que es dediqui a cuidar els jugadors, que és la seva responsabilitat, i són els nostres jugadors. Ell és un executiu i ha de fer aquest paper. Poques vegades, per no dir cap, m'he trobat un ambient tan hostil, a la llotja inclús, i s'han de mantindre les formes. No hem de perdre de vista que això és un esport que es guanya, es perd, no? Nosaltres també hem perdut, i escolta, vull dir, aquí està el fair play. Si no se'n vam mantindre el fair play, doncs escolta, potser que ens dediquem al pressing catch.
El to de Jordi Mestre també ho diu tot, eh? Ell és un home tranquil, pausat, i en aquestes declaracions se'l nota, evidentment, bastant enfadat i crispat. Helena, també a les paraules de Tebas s'hi va referir després del partit a Tarragona el tècnic del Barça, Luis Enrique.
Va ningunejar Javier Tebas, va deixar ben clar que no li importa gens el que pensi i digui el president de la Lliga sobre l'actitud dels jugadors del Barça a Mestalla. Luis Enrique passa de fer més gran la polèmica i passa olímpicament de les dures crítiques de Javier Tebas.
No ni escucho ni veo nada, no merece mucho la pena estos temas, y más viniendo de quien viene, no me interesa en absoluto. Nosotros a lo nuestro, que es jugar bien al fútbol, intentar dar alegrías a nuestra afición, desarrollar nuestra profesión de la mejor manera posible, y el resto se nos escapa.
Luis Enrique, a més, li va recomanar a Javier Tebas que se centri en millorar el funcionament de la Lliga Espanyola que ell mateix presideix.
I busquem una reacció més a aquestes paraules de Javier Tebas. Saludem l'expresident del Barça, Joan Gaspar. Joan, hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Mestalla sempre ha estat una plaça dura, pel Barça.
Hi ha moltes places dures pel Barça. Mestalla és una d'elles, el Bernabéu és una altra, Sevilla... També depèn que l'equip estigui millor o pitjor, però no hi ha dubte que València, l'ambient i tal, però bueno, jo que he presidit i he estat moltes vegades a Mestalla, doncs, això ja se sap, no?, que hi ha un ambient... molt futbolero, però a més moltes ganes de guanyar el Barça. Això és normal.
Et pregunto directament per les manifestacions de Tebas, de l'altre dia, que al final acaba fent pràcticament responsable els jugadors del Barça de l'incident final del llançament de l'ampolla. Què et sembla?
Bueno, he vist una mica les declaracions que han fet els directius del Barça, però jo no parlo com a directiu, perquè no soc, parlo com a aficionat i com a poder. Home, a mi inacceptables, vull dir, el president de la Lliga, espero que demani disculpes. Espero que demani disculpes al Barça. Si les demana, com estem en l'any de la misericòrdia, pues, jo crec que tenim que passar pàgina. Ara, si no demana disculpes, és imperdonable. El president de la Lliga no pot expressar-se al marge del que ell pensi. Ell fa una frase dient que ell amb els seus fills... no vol que faci cuento o volen que sigui, però si ell no fa cuento és sincer amb el que diu, odia el Barça, i per tant s'expressa dintre d'aquesta mania que té. Però jo crec que el president de la Lliga no pot odiar ningú, ni pot tindre mania ningú, i menys amb un club com el Barça. Ara no pot ser aquestes regles, no les pot fer, i si no demana disculpes, llavors jo crec que el que té que fer és deixar el càrrec i deixar que un altre més neutral, però no pot, com a president de la Lliga, que ho hagués fet el president del València. Bueno, tampoc hagués sigut correctes, però, bueno, pues formar part de defensar el seu club i tal. Ara, un senyor que té que ser imparcial, i que, a més, ojo, un empleat, un executiu, de cobra, eh? No com el president del Barça o el president de València, que ho fan com un hobby. No, ell és un empleat. Que un empleat nostre insulti, insinuï que els nous jugadors fan cueto, deixem si veritat o no veritat, que no és veritat, perquè els objectes es van tirar i es va veure claríssimament. Però el que fos veritat, ni que fos veritat, ho pot dir-ho. No pot dir-ho. Fa 4 dies el Barça va avalar la seva candidatura per ser president de la Lliga. a renovar. I el va avalar, per tant, la relació que té el Barça. I quan una persona s'hi fica amb un jugador del Barça, està ficant amb la seva afició i està ficant amb el club. Aquesta és la meva opinió.
El Barça què ha de fer al marge d'aixecar la veu i fer declaracions com a club? Perquè Tebas està demanant, ve a demanar que sancioni els jugadors del Barça.
Ja, no, això ja entra dintre del ridícul, no? Però el Barça ha fet el que té que fer. És a dir, el senyor Tebas que no està d'acord, i punto, la diplomàcia, i però estic segur que el soci del Barça està indignat. Mira, jo estic a Madrid en aquests moments, i acabo d'anar a l'hotel i m'han vingut a veure una sèrie de persones de Ceuta, que són culers. El primer que m'han dit, no m'han parlat de si anem bé o anem malament, o si guanyem o perdem. Escolti, oiga, ¿usted qué piensa de lo que ha dicho el señor Ceuta? ¿Usted cree que esto es aceptable? Senyors de Ceuta.
Sí, sí.
El culer, avui està disgustat, està enfadat. No, disgustat no, està encarrejat. Espero que prenguem nota que tenim un president de la Lliga que no pot veure el Barça, perquè és que això només ho diu una persona que no pot veure el Barça. El president de la Lliga no pot tindre mania a cap club. No el Barça, ni el Barça, ni el Madrid, ni el València, ni el Sevilla. Ara.
I a més de les declaracions com a soci, com a culer, com a federatiu de la Federació Espanyola de Futbol, què hi pensa?
Com a federatiu diria, home, senyor Tebas, vostè que parla tant de l'ètica i de la forma d'actuar a vegades del senyor Villar, però escolti, aquesta vegada... No, jo crec que la federació, al contrari, té que estar callada i mira, no fer sang d'això, perquè ningú pugui malinterpretar que ho fem per voler aprofitar la benentesa d'un error que comença aquest senyor. Mm. La federació és més senyora que això. Jo en aquest moment no parlo com a vicepresident de la Federació Espanyola, parlo com a Joan Gaspar, soci del Barça, punto.
Una última pregunta que li vull fer. Vostè que es mou i s'ha mogut tants anys en l'àmbit de la Federació Espanyola i la Federació Catalana, posa la mà al foc per la netedat a les assemblees de la Federació Catalana? Sap que han sorgit informacions a les últimes hores que apunten que estaven manipulades per obtenir majories.
El senyor Subies no necessita fer cap cosa especial, perquè és un home molt valorat pel futbol català i està fent una molt bona feina. No té necessitat de fer cap tema, i a més també no he tingut ni oposició, per tant no entenc el per què surt aquest tema que no fa cap bé al futbol català. Això per un costat. I per altre costat, home, jo que he estat molts anys a la Federació Catalana com a vicepresident i que he viscut moltes assemblees molt mogudes, el rigor que el senyor Baza i el secretari general comporta per poder anar a votar, jo mateix he tingut que patir moltes vegades quan era president del Sant Andreu i anava allà pues, que pensant que amb la cara ja podia anar a votar, pues, no, m'exigien que portés la documentació per poder...
També hi ha hagut algunes eleccions i algunes assemblees molt surrealistes, senyor Gaspar, els últims anys.
Sí, però això és el món del futbol. I una altra cosa és dir que es fan trampes per fer votar els morts, per entendre's, no? Que en aquest cas no són els morts. Però l'acusació de dir que s'han fet trampes, jo, per l'experiència que tinc, per el que jo he pogut veure de lo complicat que era pues, el poder inclús votar d'una forma totalment legal i coneixent el president, que no té oposició, que és estimat, que és valorat, que és un home que no té cap necessitat de fer tot això, jo poso en dubte que s'hagi fet cap tema que no sigui legal. Ho poso en dubte.
Molt bé. Joan Gaspar, gràcies per atendre'ns, una abraçada, que vagi bé.
A vosaltres.
Dos quarts de quatre de la tarda, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. D'aquí uns minuts al nostre debat seguim parlant, del que va dir Tebas, del que ha dit avui el comitè de competició, al nostre debat amb Miguel Rico i Fermín Rodríguez des de València, però abans sobre aquest darrer tema que comentàvem amb Joan Gaspar, aquesta informació dels companys del món i la manipulació de les últimes assemblees de la Federació Catalana per obtenir majories en les diferents o en els diferents punts de l'ordre del dia. Estem parlant d'una acusació greu per part del món.cat de falsificació documental i usurpació de personalitat. Ahir al migdia no en volia parlar encara el president de la Federació Catalana, però sí que ho va haver de fer des de Tarragona, des de la final de la Supercopa Catalunya. Aquesta és la versió, la resposta d'Andreu Subies.
És fals que la federació ha falsificat actes o les persones per d'entrar. Una altra cosa és els clubs, el seu dia a dia, la seva gestió, les persones que representen, són entitats, són el futbol aquest és modest. Les entitats són petites, les representacions es fan, es donen, són gent de confiança, gent que és de territori, gent que no vol vindre un dissabte o un divendres a les assemblees, busquen gent o persones de confiança perquè els vinguin a representar. Sempre ha sigut així, és el futbol català. Actualment deixen que la federació o tot el món de l'esport pugui tenir actes per poder, actes notarials per poder entrar a les assemblees. Però tot l'esport català, la federació és una entitat seriosa, no es pot dubtar de la federació. I últimament, pel que sigo, hi ha unes circumstàncies, una campanya, que la federació, pues, pel que sigui, i potser és degut que la setmana següent tenim una assemblea extraordinària on un dels punts del dia és l'aprovació del president professional d'aquesta casa, no és bo pel futbol, pels catalans, per la societat, i no es pot estar cada dia desmentint situacions i coses perquè no és bo. Tothom ha de prendre decisions i hi ha llocs on les coses es poden dir o denunciar o el que sigui, oficialment, i no passa res.
Són les explicacions des de Tarragona del president de la Catalana, Andreu Subias. Moltes polèmiques, a les últimes hores. Va ser polèmica també la convocatòria de Luis Enrique per la final de la Supercopa Catalunya, amb pocs futbolistes del primer equip. Doncs bé, un d'aquests, Sílvia, va caure lesionat ahir.
Jeremy Mathieu. Les proves que li han fet aquest matí confirmen que té una lesió al soli de la cama dreta i estarà 3 setmanes de baixa. Aquesta lesió que es va fer a la segona part del partit va haver de ser substituït després del descans. En principi només es perdria els 3 pròxims partits, Granada, City i Sevilla, perquè després ve una aturada de seleccions. També hem pogut tenir nova informació sobre l'estat de Gerard Piqué. Segons ha pogut confirmar la COPE, el club veu en difícil que pugui estar contra el Manchester City, però no impossible. No està descartat del tot Gerard Piqué pel partit del pròxim dimarts. Amb aquestes dues baixes, Piqué i Mathieu lesionats, Luis Enrique només té 2 centrals, Mascherano i Umtiti a la plantilla, així que haurà de convocar segurament Marlon, el central brasiler del filial, com a mínim, pel partit de dissabte contra el Granada. Marlon, que té 21 anys, que està cedit pel Fluminense, que hi va jugar els 90 minuts, no va estar gaire exigit per l'Espanyol, sí que va deixar bones sensacions a la pretemporada. Ahir parlava després del partit molt feliç, diu que està preparat si l'ha de convocar Luis Enrique, però que ningú s'equivoqui, reconeix que sí que li tremolen les cames per jugar amb el Barça.
No, ni las piernas, se puede decir, porque es una responsabilidad también muy grande, pero hay que tener concentración, hay que enfocar, porque es una oportunidad de mi vida. Entonces, yo tengo que saber disfrutar de todo eso que Dios está haciendo con que yo pase. Sí, sería un sueño a ser realizado, pero tener paciencia, trabajar y estoy a disposición.
Cada cop més a prop aquest somni de Marlon. Demà l'equip tornarà a la feina, ara ja sí, per preparar el partit de dissabte contra Granada.
Marlon titular ahir i Helena també titular ahir a la final a Tarragona, Massip, que després del partit per primera vegada va donar algun símptoma d'esgotament per la seva situació, que continua sent el tercer porter ara per darrere de Ter Stegen i Cillessen.
Sí, no va descartar un canvi d'aires i com deies tu és clarament el tercer porter del Barça perquè el marxa Bravo, el Barça fitxa a Cillessen i a més el partit que es perd Ter Stegen contra l'Alavés per lesió, Luis Enrique aposta també per el porter holandès que acaba d'arribar. La paciència de Massip té un límit i escolta Joan perquè ahir per primer cop va deixar la porta oberta a una sortida del Barça.
¿Plantejas un cambio de aires para intentar tener más minutos?
Pues no lo sé, de momento estoy bien aquí, mi cabeza está centrada aquí en el Barça y veremos qué pasa.
Veremos què passa. També li van preguntar a Massip si confia en jugar a la Copa del Rei. El porter es va limitar a dir que no ho sap, que és una decisió de Luis Enrique.
Gràcies, Helena.
Adéu.
Gràcies, Sílvia, que vagi molt bé.
Adéu.
Un últim apunt abans del debat. Avui tenim a Anglaterra un Manchester United-Manchester City. A Old Trafford, a partir de les 9, és partit de vuitens de final de la Copa de la Lliga. És un partit delicat i que té morbo, perquè tant Guardiola com Mourinho no estan en un moment feliç. Guardiola encadena, porta 5 partits sense guanyar, no és habitual, i Mourinho ve de perdre 4-0 al camp del Chelsea. Per tant, un partit amb molt de morbo. El City són baixa De Bruyne i Zabaleta. De seguida el debat a Sportscope.
¿Por qué a mí? Si yo no tengo ninguna multa. Además, mi coche siempre duerme en garaje.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
Nuestros clientes confían en nosotros. Ese es el valor que hace imparable a nuestra empresa.
Aenor cumple 30 años y queremos celebrarlo con los miles de clientes en 60 países que confían en nosotros. Y ahora todavía más. Aenor es normalización más certificación, más calidad, más compromiso y más valor para tu empresa. Aenor, el valor de la confianza.
Descuento.
Descanso.
Descuento.
Descanso.
Ahora en El Corte Inglés, hasta un 40% de descuento en descanso en los colchones Flex, Picolín, Relax y Aspol.
Y si te llevas la base y el colchón de la misma marca, un 10% de descuento adicional.
Solo en El Corte Inglés.
¿Te levantas cansado? ¿Sin fuerzas? ¿Te falta energía? Revital. Revital refuerza tu capacidad física y te aporta energía y vitalidad. Vence al cansancio con Revital, porque Revital funciona.
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, debats, informació, protagonistes.
Ramon Maria Calderé, tu que has jugat 1.000 partits al Bernabéu i 1.000 a Mestalla. Pel Barça és més hostil Mestalla o el Bernabéu?
Mestalla, Mestalla.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Vinga, comencem el debat a Esports Cope, com sempre amb els amics de Bracafé. Saludem al Miguel Rico. Què tal, Miguel? Molt bona tarda.
Bona tarda, tingueu.
Bona tarda. El talladet desgraciat, com sempre.
Sí, senyor.
Molt bé, i a veure si podem incorporar de seguida des de València el periodista Fermín Rodríguez. Bé, Miguel, una impressió de tot el que està passant a les últimes hores des del llançament de l'ampolla Mestalla, de les paraules de Tebas, o sobretot podem començar pel final, que és el que ha dit fa poca estona el comitè de competició.
Pues si comencem pel final, em sembla una desproporció absoluta entre la sanció de l'agressor i els comentaris fets pel comitè de competició respecte a les víctimes. De la lectura del comunicat de competició es dedueix una acusació directa als jugadors del Barça. I la veritat, no recordo episodis amb els que el comitè de competició fa valoracions dels agredits. No recordo, sincerament. És més, ni recordo quan ho ha pogut fer, que tampoc ho ha fet, valoracions dels agressors. És una cosa que em deixa realment sorprès i que crec que és un precedent perillós.
Ja tenim per aquí el Fermín Rodríguez. Què tal, Fermín? Bona tarda des de València.
Hola, bona tarda a tots.
Et poso un cafè, què t'agrada? Cafè sol, tallat, cafè amb llet?
Jo sol, sol.
Cafè sol, Fermín. Estàvem valorant amb el Miguel el que ha dit fa una estona el comitè de competició sobre els incidents de Mestalla. Què et semblen a tu?
Home, a mi m'he cridat l'atenció perquè no sol, com estava dient Miguel, no sol ser habitual que entren en valoracions de l'estil, no? Que ha fet la federació i te xoca, no? Més enllà de que estigues o no d'acord en el fons, no és habitual, jo no les recorde, i si Miguel tampoc, entonces no és que tinguem mala memòria, sinó que no ha ocorregut mai.
La qüestió, Miguel, és per què?
Doncs no tinc resposta a aquesta pregunta. No tinc resposta a aquesta pregunta. No ho sé, no sóc capaç de... Bueno, a mi, en general, no, em consta entendre les actituds dels que manen de sempre. Però per què ho fan encara és més difícil de respondre. No tinc una resposta. O sigui, no crec que sigui la feina del comitè valorar, sinó sancionar. Més enllà de que pugui tenir o deixi de tenir una opinió. Però com a institució, com a comitè, la seva feina és valorar i en tot sancionar, i en tot cas si fa una valoració hauria de ser de raonar per què sanciona o valorar a l'agressor, no a l'agredit.
Sí, perquè a risc de que algú ens pugui dir victimistes, Fermín, tots recordem futbolistes en molts escenaris dirigint-se a les grades en actituds similars a la dels jugadors del Barça de l'altre dia. En canvi, com deia el Miguel, no recordem precedents del comitè de competició recriminant aquesta actitud a ningú, i passa una vegada més només amb el Barça.
Jo no sé si només passa en el Barça, el que sí que és que com ha dit Miguel, el més normal seria sancionar, vull dir, si la federació considera o el comitè considera que té que sancionar, i en base a un article del reglament. I així, ja després entrarem en la interpretació de l'article o no, però el que han fet és, no sé, com de periodistes, no? O sigui, han valorat un fet, no tirant mà d'un article, sinó d'una opinió personal d'una persona, que m'imagino que serà el que haurà escrit la nota, no? En tot cas, està clar que en qualsevol partit igualat, fora de casa, si marca l'equip visitant, sempre un futbolista va a trencar cap a la graderia d'emoció, etc. Jo te parlo de la base, no? I sempre se sol alborotar un poquet la graderia en el lloc on se celebra un gol, sobretot en el minut 90, i si en este cas és de penal.
Tu vas estar a Mestalla l'altre dia, Fermín?
Sí, jo vaig estar a Mestalla.
Mestalla sempre, històricament, ha estat un camp hostil pel Barça, dur, difícil. Vas detectar l'altre dia que aquest índex d'hostilitat ha estat per sobre dels índexs habituals?
No, de fet no estic d'acord amb el vicepresident del Barça, te diré per què, perquè quan diu que en la llotja, no, es va, que n'hi havia massa hostilitat, no? al voltant de la llotja. La llotja de Mestalla està integrada dins la graderia, no és com la del Camp Nou o la del Bernabéu, que estan un poquet més en alt, no? I no arribes a tindre percepció de la gent més pròxima, no? El que està clar és que el València en els últims anys al Barça pues no li havia competit com l'altre dia, i jo crec que això sempre fa que la gent, l'aficionat del València en aquest cas, pues estiga com més clavat en el partit, més susceptible, més emocionat, i que pues que en aquest moment, després de l'error en el penal de Uniano Mayenco, etcètera, pues que pensaren o estaven vivint-lo d'una manera pues més calenta de l'habitual, perquè últimament és que el Barça arribava a Mestalla o qualsevol equip o les Palmes i era un bany i massatge per a l'equip contrari, no? Entonces, jo crec que no hi ha una hostilitat especial, sinó que el València li va competir al Barça com feia temps que no li veien.
Miguel, està el tema del comitè de competició, que és el tema que tenim més calent perquè s'acaben de pronunciar, però després estan les paraules de Tebas també.
Bueno, jo no sé si Tebas seria la persona més indicada per avergonyir-se del que fan els altres sense avergonyir-se del que fa ell. Tampoc entenc que el president de la Lliga Professional hagi d'entrar en valoracions respecte a jugadors. No és la seva feina, ell és el president de la patronal. Si no tinc mal entès, crec que l'AFE no va anar a la gala del futbol professional. Alguna cosa més transcendent que l'actuació dels jugadors del Barça deu tenir enfrontat el president de la Lliga amb els jugadors, no amb els del Barça, amb els de la seva associació. Tots.
Sí. Fermín, les paraules de Tebas.
A mi, sincerament, no m'agrada que el president de la Lliga se clave en tois. I al final estem parlant i parlarem més dies d'aquest partit i de un xiquet de 17 anys, que és, per a mi, el que mai no tindrà excusa, per molt que tinga 17 o 23 o 24, qualsevol acte violent no té excusa, més allà de que la reacció dels jugadors del Barça exagerant, jo no estic d'acord en ella, però és que si el president de la Lliga de Futbol Professional entra al draft en una situació com esta, tindria que entrar tots els caps de setmana, perquè en tots els caps de setmana n'hi ha alguna coseta en un partit al llarg de la jornada que no agrada o que trenca els codis del bon comportament, etc. I si ell cada cap de setmana va entrar, i més en el Barça, en el Madrid, en l'Atlètic de Madrid, paliar-la, al final el que tens és molta gasolina en el foc, i jo crec que el president de la Lliga de Futbol Professional no està per aquestes coses. Jo no veig a Adam Silver en la NBA entrar en un incident com este en la NBA si n'hi ha a ser el protagonista en el Ministeri de Comunicació.
Per acabar, Miguel, el Barça ja va reaccionar ahir a les paraules de Tebas per boca de Jordi Mestre, l'hem escoltat abans. Què esperes que faci el Barça després del que ha dit competició?
Pues que de moment ja fa tard. Ja podia haver reaccionat. Això és el que espero. Més diligència quan Tebas o competició fan judicis gratuïts de valor sobre el comportament dels jugadors. No és la seva feina. Espero i desitjo que si ha de reaccionar sigui el més aviat possible, però insistim sempre en que per mi ja fa tard.
Esperem la reacció per les properes hores. Miguel Rico, Fermín Rodríguez, gràcies per estar a Esports Cope. Fins una altra, que vagi molt bé.
Adéu.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Superada la tempesta a Mestalla, arriba la calma a casa. Cal sumar 3 punts contra el Granada.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego, amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des del Camp Nou, Barça-Granada.
Manolo Oliveros, Silvio Ortiz, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso, Marcos López. Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
Banco Sabadell presenta Más respuestas inmediatas con Rafa Nadal, Laia Sanz y Fernando Romay.
No te pediría más que salud, porque lo demás se puede conseguir.
¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado?
En mi primer Dakar, que no corriera demasiado.
¿Qué es lo que puede salvar el mundo?
La humanidad.
Pregunta, ¿se puede responder en 24 horas y abonar el dinero en 24 más? Respuesta, sí. Préstamo expansión de Banco Sabadell. Infórmate en bancosabadell.com/préstamo-expansión. Sabadell, estar donde estés.
Papá, no quiero más.
Jaime, yo soy tu padre. Termínate la leche.
¿Quieres un desayuno de otra galaxia? Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y por compras iguales o superiores a 20 euros y solo 1,99 más, llévate una taza, un bol, un plato o un mantel exclusivos de Star Wars. Infórmate en Repsol.com.
Los informativos de 13TV siguen creciendo porque tienen voz propia.
Esto es Al Día, comenzamos.
A las 2, con María Pelayo y Ricardo Altable.
En uno de los grandes dramas.
Y a las 8:30, con Alfredo Urdaci y María Rodríguez Vico.
En plazo constitucional.
Y los viernes y domingos, a las 10 de la noche.
Atención.
Toda la opinión y todas las opiniones con Carlos Cuesta en La Marimorena. 13TV, me gusta.
Buenos días, venía a reservar un crucero. He pensado en un camarote con vistas a Mykonos, a Santorini, a Venecia y a Portofino. Y por supuesto, precio protegido. Pago en 3 meses y el niño gratis.
¡Ah! ¡Un crucero fantástico!
Si crees en la fantasía, ya está aquí Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés. Adelanta tu reserva desde solo 60 euros hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés y pago en 3 meses. Consulta condiciones. Haz realidad tu crucero fantástico solo en Viajes El Corte Inglés.
Minuts i les 4 de la tarda, l'actualitat ara del campió de la Copa Catalunya, l'Espanyol, que va derrotar ahir a la final per 1-0 al Barça amb gol de Caicedo. Anaïs Martí, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Doncs sí, molts somriures en la sessió suau d'entrenament que ha fet l'Espanyol avui a Sant Adrià. Han començat tard, a les 12, després de guanyar aquesta Supercopa Catalunya. Han entrenat tots els jugadors que no van ser titulars contra el Barça, excepte el porter Roberto, que ahir va tornar a jugar. Recordem que Quique Sánchez Flores només havia comptat amb ell les dues primeres jornades de Lliga. La resta de partits els ha jugat Diego López. També ha entrenat amb normalitat Pablo Piatti, que sembla que ja comença a recuperar-se de la seva lesió. Hernán Pérez ha fet entrenament al marge del grup i Òscar Duarte i Álvaro Vázquez ni tan sols han trepitjat la gespa. Ha passat per roda de premsa a Marroca, el jove canterà de l'Espanyol, que està en procés de renovar. Marroca diu que per ells guanyar aquesta Supercopa contra el Barça sí que té valor, encara que el Barça només jugués amb 6 futbolistes del primer equip.
Primer de tot, sempre que juguen contra el Barça és igual si juguen 6 només del primer equip, sabem que és un gran equip i no per mèrit, nosaltres vam fer un bon partit, un partit seriós, vam aconseguir la victòria i era important per nosaltres també. Estem contents amb el treball que vam fer ahir, amb com vam plantejar el partit, com vam jugar, i sabem que el partit important és el que tenim el diumenge al camp del Betis, però també és important sempre guanyar.
Com sentíem, l'equip ja es prepara per jugar diumenge al camp del Betis. Marroca diu que no hi ha pressió i que ell, a nivell personal, està vivint un somni.
No, crec que l'equip està entrenant molt bé, portem moltes setmanes entrenant bé. Crec que la victòria arribarà segur, ens ho mereixem. I no tenim ansietat, sinó moltes ganes de fer-ho bé, de guanyar. I quan encadenem una o dues victòries, doncs això anirà cap a dalt i anirà molt bé, segur. Estic molt content, estic vivint un somni i tant de bo no em desperti. He començat bé, molt bé, estic molt content. I ja et dic, sempre vull més, sempre qualsevol jugador vol més i espero que això no pari mai.
L'equip torna als entrenaments demà en horari habitual a partir de 11:45 a Sant Adrià.
Gràcies, Anaïs.
Adeu.
I felicitats a l'Espanyol pel títol. Fins aquí al futbol. Tenim un bloc important avui per parlar de bàsquet. Albert, començant pel partit que té el Barça d'Eurolliga aquesta tarda a la pista de l'Estrella Roja.
Que no és fàcil, que és la tercera jornada de l'Eurolliga, el segon desplaçament del Barça. Recordem que en el primer va guanyar a pista de l'Unix Kazan. El balanç del Barça és d'una victòria, aquesta davant l'Unix, i la derrota a l'últim partit a casa, ajustadeta, davant el Fenerbahçe d'Obradovic en un dels grans partits i partits importants que ha tingut el Barça aquesta temporada. De moment, primera novetat, en una setmana intensa, perquè recordem, hi ha Eurolliga avui dimecres, hi ha Eurolliga divendres al Palau. Primera novetat, l'horari. No és habitual, 7 de la tarda. 7 de la tarda, juga el Barça, donarem al final a Tiempo de Juego, que avui tenim Tiempo de Juego amb el partit del Real Madrid a camp de la Cultural Leonesa. Doncs quan estigui acabant el Barça de bàsquet, Tiempo de Juego arrenca a 9:15. Segona novetat, el pavelló, el Combank Arena de Belgrat. Atenció, capacitat, 20.000 persones. Ahir escoltàvem a Pau Ribas dient que és molt complicat jugar allà. Haurà de fer front al Barça, un equip que té el mateix balanç, l'Estrella Roja, una victòria, una derrota, i a l'ambient. D'això hem rescatat un document del que ha explicat Giorgio Svartzokas.
La meva sensació és que hem de lluitar. Primer perquè és un partit fora i tots els partits a domicili a l'Eurolliga són complicats. Però a més, aquest partit és especialment complicat davant 20.000 persones. Per això haurem d'estar molt concentrats, controlar les emocions i lluitar també contra nosaltres mateixos. Ells també lluiten i ho van demostrar a l'últim partit davant el Galatasaray. Estem parlant d'un equip molt fort i a més tindrem la dificultat de l'ambient.
But also, as I said, a very difficult environment.
A veure com se li dona el Barça amb les baixes de Navarro, de Dolman, de Koponen i de Lagual. Per cert, hi ha sorpreses a l'Eurolliga. Primera derrota del Madrid a Europa aquesta temporada. Ahir, en el duel espanyol d'aquesta tercera jornada de l'Eurolliga, el Madrid, que va perdre 87-91 davant el Baskonia d'un bon amic com és el Cito Alonso.
Avui també estarem pendents del debut de Xavi Pascual com a nou entrenador del Panathinaikos. Juga a la pista del Brose Basket. Estem a Atenas amb el company de Gold News, Alejandro Lozano. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué expectativas ha generado ahí en Atenas, sobre todo entre la gente de Panathinaikos, la llegada de Xavi Pascual, que fue presentado ayer?
Bueno, sin duda, muchas expectativas. Todos dicen que Xavi Pascual puede ayudar al equipo a subir un escalón, a dejar atrás la derrota abultada de hace unos días contra Olympiacos en el derbi de la máxima. Y bueno, ya Xavi empieza ya directamente con un partido muy complicado contra el Bamberg en Alemania, pero las expectativas sin duda son máximas.
Es un equipo grande, Panathinaikos, es un equipo histórico. ¿Qué le van a pedir ahí a Xavi Pascual?
Le van a pedir lo que piden todos los grandes equipos: ganar la Liga, llegar a la Final Four, hacer un equipo muy competitivo. Y tenemos que decir que este año es diferente para Panathinaikos porque es la primera temporada sin Dimitris Diamantidis, el líder del equipo durante muchos años, y claro, Xavi está en un nuevo proyecto que él lo afronta con mucha ilusión.
Alejandro, hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
La declaración de intenciones de Xavi Pascual fue clara, escuchando la rueda de prensa de su presentación, diciendo que, aunque es una obviedad, no viene a dar continuidad a su carrera, sino a ganar. Yo creo que esto sirve para, valga la redundancia, ganarse a la afición del Panathinaikos. Dos preguntas. ¿Le van a fichar jugadores? Y después, él firma por 3 temporadas. Giannakopoulos, que es el presidente de Panathinaikos, no se caracteriza por tener mucha paciencia.
Sí, eso es verdad. Y yo creo que solo si hubiera tenido un proyecto a largo plazo vendría Xavi Pascual al Panathinaikos, teniendo en cuenta que la temporada ya está comenzada, por eso firmó para 3 temporadas. Yo creo que Dimitris Giannakopoulos cree mucho en Xavi Pascual, por eso le ha dado este contrato. Y sí, parece que habrá por lo menos un par de fichajes. Veremos en qué posiciones, porque primero tiene que cambiar. Tiene un problema con el base, ya que Mike James está lesionado, y seguramente pues habrá un fichaje muy muy pronto.
Muy bien, Alejandro, tú eres de Olympiacos, a ti la llegada de Pascual, ¿qué te genera? ¿Los ves más fuertes con él ahí o qué?
A mí me alegra, porque tener un catalán aquí en la liga es, yo creo que es algo muy bonito. Y bueno, Xavi Pascual, yo creo que esta es una oportunidad única para él, teniendo en cuenta que durante muchos años estuvo en la seguridad que le daba un club como el Barça. Y bueno, pues a esperar que le vaya bien, porque ya vuelvo a decir que es bonito tener un catalán en la Liga Griega.
Es un gran reto para él, ojalá le vaya bien. Lo vamos comentando. Alejandro Lozano, gracias, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Coses, Albert, també juga avui l'Uni Girona a partit d'Eurocup.
Sí, juga el líder en solitari de la Lliga Femenina. Recordem que va debutar a Europa la temporada passada, ho va fer a l'Eurolliga, no li va anar bé allò de combinar el campionat domèstic amb la competició europea. Enguany, segona competició europea en importància, Eurocup. Està enquadrat el grup F, l'Uni Girona, i primer partit, el debut a pista contrària. Alemanya davant el Rutrònic a partir de 8:45 del vespre.
I ha començat també la NBA. Bon inici de Pau Gasol i el seu equip.
Sí, bon inici amb sorpresa, perquè el nou equip de Pau Gasol, els Spurs de San Antonio, han guanyat de forma contundent, 129-100, els que deien que ho havien de guanyar tot, però no ho van fer, però tornen a dir que són els candidats a fer-se amb l'anell, que són els Warriors, els Golden State Warriors, victòria de San Antonio, això sí, per anar agafant una mica el ritme, 18 minutets a la pista de Pau Gasol, 2 punts, 4 rebots, 1 assistència, i com sé que estàs atent, que li estàs restant hores a poder dormir, la propera matinada a les 2 tenim duel de catalans en el debut de Marc Gasol, a veure si podem veure novament Marc Gasol a les pistes. Memphis, Minnesota, Marc Gasol contra Ricky Rubio.
I una punta en vol abans d'acabar. Aquesta nit es disputa a partir de les 9 a Sant Feliu de Llobregat la final de la Copa Catalunya d'en vol entre el Barça i el Granollers. Es confirma que els dos equips es presenten amb els primers espases. D'última hora, que tenim, Albert?
Doncs mira, en relació a les falles de Mestalla, ha parlat la presidenta del València, Lei Hun, i ha valorat el que ha dit Jordi Mestre. Ha dit, obro cometes, que va estar quasi tota l'estona a la llotja amb Jordi Mestre i que no va veure que succeís cap incident, que el València tampoc ho va permetre, i que no creu que a la llotja del València hi hagués un comportament hostil, com ha dit Jordi Mestre. Per cert, s'ha referit als jugadors del Barça. Diu que Lei Hun, la presidenta del València, que no vol parlar de com han de comportar-se els jugadors d'altres clubs, tot i que ells ja saben de quina forma ho han de fer.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
Arribem a les 4 avui a Tiempo de Juego, Copa del Rei, Cultural, Real Madrid. Que vagi bé.